un dimarts més us portem pilots que estan vivint al país o que són de casa. Avui ens toca parlar del pilot de motociclisme, sobretot centrat en enduro i rides. Ara, si no, doncs ens corregirà. Joan Barreda, molt bona tarda.
Molt bones.
Què tal, com estem?
Molt bé, molt bé.
Gràcies per venir, primer de tot.
La veritat que és un plaer estar aquí en la ràdio del país. És sempre un plaer.
Anem a parlar, ara t'ho explicava abans de començar l'entrevista, Joan. Acostumem a fer una mica de història de com ha anat doncs, tota la trajectòria esportiva de tots els que passeu per aquí i sempre comencem per l'inici, on comença doncs, aquesta estima pel món del motor i d'on ve aquest amor per la benzina.
Bueno, pues jo crec que ha sigut tota la vida. Ja ben bé, crec que amb 3 anys vaig provar una moto petita dels amics dels meus pares i allà ja em va entrar aquella malaltia, no? Diguem, de la moto. I res, ja amb 6 o 7 anys vaig aconseguir, a base de renunciar i de tirar tots els regals que em feien als Nadals i tot, demanant sempre la moto, vaig aconseguir que me la compressin. I ja pues, amb 9 anys ja vaig començar amb el motocross ja d'alguna manera professional, com es pugui dir, amb un nen, però perquè potser realment no ets professional perquè no hi vius, ets un nen, però sí que de mentalitat era totalment professional. De fet, ja vaig guanyar el primer campionat d'Espanya de 60 centímetres cúbics i ja, pues, després, bueno, una carrera esportiva molt llarga de motocross on també vaig tenir moltes èpoques molt bones, guanyant molts campionats, però també lesions molt greus, que són èpoques on es complica tot, i al final és això, són filtres, no? Quan veus una carrera esportiva des d'aquesta visió, et dones compte de que aquests són els filtres realment durs que has de sempre passar i que al final a la llarga, diguem, a llarg termini, et poden portar a realment arribar dalt en algun en aquests esports.
Mm-hmm. Feia referència, als 9 anys ja comences amb el motocross en plan més professional, que això per ser una criatura de 9 anys ha de ser complicat també gestionar-ho per part dels pares, no? Perquè al final no deixaves les classes, però tenies competició els caps de setmana.
Sí, i de fet, als meus pares no els agradava. Al meu pare no li agradava la moto. Al meu pare li agradava com a hobby, pues era caçador, pescador... pues això, veia un nen que li agradava tant, que sols volia fer això i que a sobre pues, sortia de l'escola, anava al gimnàs, anava a entrenar... I d'alguna manera tenia aquella ansietat, no?, de veure que o feia molt bé les coses o no tindria el que realment jo volia aconseguir. I, de fet, també, veient una mica tot en perspectiva, et dones compte com en aquestes edats també se't crea una mica la personalitat, el caràcter a sobre la moto, no? L'estil, aquell punt de voler fer-ho bé, aquell punt d'ansietat, no... Llavors, bueno, cada un ha tingut uns principis, els meus jo crec que no van ser fàcils, que vaig haver de sempre lluitar per aconseguir el que realment era un somni per mi, i després vaig haver de continuar a moltes èpoques, com et dic, que quan, per exemple, en l'època del Mundial de Motocross que estava visquent a Bèlgica, vaig tindre una lesió molt greu, que també em va fer un break i veure que les coses potser s'estaven torçant i que no estaven sortint com realment volia. I al final, doncs, això són filtres que has de passar en qualsevol carrera esportiva llarga de qualsevol esportista. Jo crec que mai és fàcil, que per això sempre he tingut admiració de tots els esportistes que arriben dalt, perquè potser des de fora sempre es veu la punta, no?, de lo que és el premi, però realment és una bogeria la feina que hi ha per arribar a dalt a qualsevol esport.
De fet, amb tots aquests anys, perquè portes molts anys a dins de la competició, al món de la competició, i amb aquesta adrenalina que cada cap de setmana o a cada prova que participaves, doncs tenies també aquest punt de tensió de dir a veure com en sortirà aquesta, no? Amb quina disciplina et quedes de totes les que has fet fins ara?
Bueno, la passió de la meva vida sempre ha sigut el motocross. És el que, com he dit abans, aquesta bogeria que em va agafar ja de petit i ho portes per dins, és com si digués l'amor de la teva vida, aquest esport. De fet, ara mateix, que també has començat com una mica també a aprendre ja les coses una mica diferent, i segueixo fent motocross i disfrutant-lo, i és allò que de sobte vas al cap d'uns mesos al circuit i dius, buah, jo vull seguir fent això tota la vida per les sensacions, el que transmet quan ho fas. I, bueno, després també el rally, moltíssim. Vaig fer també enduro durant dos, tres anys, però no vaig encontrar en l'enduro aquell punt d'adrenalina que em transmetia abans el motocross, el lluitar contra un rival de tu a tu dintre la pista, que això sí que ho tenia, i les sensacions que hi tenia. I després, amb el rally, vaig tornar a encontrar una altra vegada aquest punt, aquestes sensacions de l'alta velocitat, d'aquell punt d'adrenalina, de sentir que la pell se rissa, com sentia amb el motocross. Llavors, vaig fer un esforç enorme aquells anys per poder també accedir a començar a córrer ral·lis, perquè no és un món que no és fàcil, que has de tindre també molta ajuda. Els ral·lis realment no és com anar a córrer una carrera de motocross del Campionat d'Espanya, sinó que marxes a fora als deserts i el cost és realment molt més gran.
Uh-huh. De fet, has estat a diferents ral·lis, ja no només al Rally Dakar, que ara en parlarem, sinó que també has estat al Rally del Marroc, Rally dels Faraons i la Baja d'Aragón, que aquesta és la que potser ens toca una mica més de prop, no?
Sí, he corregut durant bastants anys tota la Copa del Món del Mundial de Ral·lis. Jo crec que he guanyat tots els ral·lis. Sols m'ha faltat el Rally Dakar. És una carrera que realment, pues sí, al final pues es va travessar. Jo diria també per condicionants d'alguna manera que han vingut amb el meu estil tant a sobre la moto com fora de la moto. També el voler apostar des del principi per un equip jove, com era en aquell moment l'equip Honda, que era d'alguna manera era com el meu somni, no? Des de l'època del motocross, el poder entrar en Honda HRC de Japó, era el que sempre havia volgut en motocross, i després quan vaig tindre l'oportunitat no la vaig deixar escapar. Més allà de que hi hagués en aquell moment ja un equip com KTM, que realment tenien ja una moto que funcionava, que no fallava, que... i va ser una aposta que d'alguna manera no m'arrepenteixo, ho tornaria a fer. La veritat és que em van valorar moltíssim tots aquests anys, tot el que jo estigués amb ells, aquella ser fidel, no?, al projecte que havien construït des del principi, i la veritat que en aquest sentit molt, molt content.
Aquest any no t'hem vist al Dakar. Tenim una pregunta també dels nostres oients. Si li has tancat la porta amb aquesta competició o et planteges que potser en un futur no gaire llunyà i puguis tornar, ja sigui amb moto o alguns dels que han passat per aquí, de dir, jo si hi anés i tornaria amb cotxe.
Bueno, els darrers anys ha sigut una mica per mi d'això, d'anar veient que realment... ja no el Dakar, perquè al final el Dakar són aquestes dues setmanes i és increïble poder viure'l també, però al nostre nivell que portem els davanters realment hi ha que treballar moltíssim, i aquesta era la part que m'estava costant més, no? Però no per no treballar, sinó perquè realment volia fer altres coses. Llavors, clar, el tema de marxar, per exemple, al Marroc 5 setmanes, després a Xile unes altres 5 setmanes, estar sempre fora, i arriba un punt de que és això, volia fer altres coses i vaig voler ser realista, no? I honest amb mi mateix, de dir, Joan, no tens ara mateix ja la motivació, no la motivació, sinó, jo diria, l'obsessió que sempre he tingut per voler treballar al màxim, donar-ho tot per sobre de tot. Llavors, és això, hi ha que ser realista, hi ha que ser honest amb mi mateix i saber també que tot té un principi, té un final i que són èpoques. I per una altra banda, el Dakar és algo que a mi m'ha canviat la vida, que ho porto per dins. Llavors, pues és això, jo crec que ara era un any on també volia parar, veure un poc tot la motivació i veure com es veu una mica des de fora, aprofitar per fer altres coses, organitzar una mica... això, algunes coses que, algunes inversions i coses que, projectes que tenim en ment, però sí, algo haurem de fer. De fet, ja aquest any començarem a remenar una mica des de un altre punt, com més amb les quatre rodes, potser amb buguis o algo, però tinc això, molts amics que al final hi ha que despenjar el telèfon d'alguna manera i dir, vinga, va, anem a liar-la una mica. Però al final lo important és això, tindre aquesta motivació de dir vaig a fer-ho i vaig a fer-ho i ho aconsegueixes i punt. Però moltes vegades és això, tindre la motivació al 100%, no fer les coses a mitges.
Arribant a aquest punt, per tant, deixem la porta entreoberta al Dakar amb noves propostes de cara als pròxims anys. Ja ho deixem així.
Sí,
com
sí,
a titular,
sí.
Eh?
Algo farem, algo
Joan
farem.
Barreda no tanca la porta al Dakar i si pot ser amb quatre rodes pot ser millor, no? Joan, de cara també a tema de patrocinis, aquesta facilitat per arribar a curses com aquestes o fer el campionat del món, no sé com ha estat per tu, quina ha estat la teva experiència, si des de que vas començar fins ara doncs han anat millorant amb el temps o t'ha sigut també realment difícil trobar patrocinadors que apostin per tu, feies el referència a Honda en el cas del Dakar, però en altres competicions, en el campionat del món, amb Honda també va ser igual de fàcil?
Bueno, sempre, tema d'esponsors, jo crec que en moltes especialitats és complicat. Has de posar molt del teu costat, sobretot per arribar-hi ahir, ja no tu, sinó la família, amics, i sobretot és això, molt d'esforç de tots que han de remar cap a un costat per poder aconseguir arribar-hi. Una vegada a dalt, la veritat és que sí que m'he pogut guanyar la vida bé i d'alguna manera han valorat també els sponsors i les marques una mica aquest estil meu que jo sempre vaig marcar, una mica, sobretot els primers anys amb el Marc i amb el Cyril, on jo era una mica una imatge diferent dintre del Dakar i m'ho van saber valorar i en aquest sentit la veritat que no em puc queixar. Llavors, bueno, és això, els sponsors mai són fàcils, mai venen gratis i tu has de treballar en tot el sentit, a nivell de cuidar-los també i sobretot també doncs, de fer una bona imatge i ser un bon producte.
Feia referència a aquesta competitivitat al Dakar amb Cyril Desprez i Marc Coma. Deies, jo era diferent, en quin sentit eres diferent?
Bueno, al principi em tractaven d'alguna manera com si fos un boig, no? Que arribava del motocross amb un estil de molt gas i al final, pues, això és, crec que és una de les coses que també estic orgullós, no? D'haver apostat, a pesar de que en molts jocs a la premsa em fotin molta canya, de dir, no, aquest que s'ha pensat, que això no és així, o funciona així.
Però això la premsa sempre ho fa.
I ara mateix tots són així. I aquesta és la realitat. Bueno, és això, pues, també, pues, també vaig saber vendre una mica aquesta imatge amb sponsors que tinguin també aquest tipus d'imatge, tipus com Monster, m'han valorat moltíssim i al final jo, pues, encantadíssim.
Vas anar tu a tocar les portes d'aquests patrocinadors, d'aquests sponsors, no entenc? A vendre'ls i la teva imatge o no? O
no
et van
tant
veure i van dir, aquest potser sí que encaixa amb nosaltres.
Clar, és això, és això. De repent, pues, entra en un mundillo, un noi jove amb una imatge fresca, que no té por a res, que vol donar sempre gas, que vol sempre guanyar, i està clar que, pues, estratègicament i sobretot el tipus de cursa que hi havia aquells primers anys, no era el millor, però sí que a molta gent li agradava i ho seguia molt i de fet, molta gent, pues, sí, és això, molts pues, veien, sobretot de la vella escola, no? Old school, com dic, pues no ho veien tan bé, però, ostres, molta gent m'ho deia, no canvies mai, segueix igual, dona igual tot, ets una inspiració per tot el que has fet, com ho fas, i bueno, això ha sigut una mica el meu ADN, diguem, en el Dakar.
Entenc que encara no has canviat, eh? O sigui, has fet cas amb aquesta gent que et deia no canvis mai, que així vas molt bé, no?
Bueno, ho es fa fent també major i està clar que hi ha coses que les veus diferents, però és això. Segueixo pensant que un mai ha de perdre la seva identitat.
Amb qui t'emmirallaves o qui tenies com a pilot de referència en el món quan estaves al motocross, però després també quan vas passar als ral·lis? No sé si tenies algú de dir, jo vull arribar on està ell.
Bueno, he tingut, potser, una mica estrany, han sigut els meus ídols, diguem. En l'època del motocross era un pilot dels Estats Units que es deia Damon Bradshaw, que tampoc, mira, no va arribar a guanyar, però tenia un estil brutal sobre la moto i a mi, o sea, quan veia a ell, em canviava la cara, els ulls, I era el meu ídol total. I era un pilot que no... O sea, estava allà sempre lluitant, però no m'arribar a guanyar. I en el Dakar, potser una època anterior també per ser aquells primers anys on jo seguia des de la tele el Dakar des de petit, em va transmetre molta admiració i després també vaig informar-me i conèixer una mica la seva vida, la seva forma de ser. Per la seva garra en les curses amb el Dakar, el Fabrizio Meoni. Aquella garra de lluitar, de no rendir-se, de tirar sempre endavant, amb lesions, amb tot, pues era allò. I si et dones compte amb els dos, és una mica, ha sigut una mica la descripció, no? De lo que jo a mi m'ha preocupat en els carrers, no? De això, pues m'he preocupat sempre de lluitar i de entrenar i de fixar-me en pilots i de tindre bon estil sobre la moto i a la vegada ser un lluitador i no donar mai res per perdut.
Feia referència que tots dos s'han trobat amb que lluitaven molt però no guanyaven. No sé si a tu t'ha passat alguna vegada de dir m'ha faltat alguna cosa més, hagués hagut d'entrenar una mica més, per molt que ho hagis fet i hagis estat mesos per preparar-te per una competició, que t'hagi passat que arribes allà i doncs no tot surt com potser esperes.
Bueno, el Fabrizio Meoni sí que va guanyar, però sí... Després, com t'he dit abans, quan una mica pares i veus des de com si fos una pel·lícula, una mica la teva carrera esportiva, les coses que han passat i per què han passat, veus, tens una mica les explicacions, no? Que en aquell moment quan ho estàs fent ho fas per instinte, per les sensacions que tu tens en aquell moment i ja està, però no dones tant compte. I és això, jo... La meva motivació per aixecar-me cada dia a les 6 del matí, anar a entrenar el dia següent, tornar a anar a entrenar, tornar al desert, era que volia ser el pilot més ràpid del món. I aquesta era la meva motivació de navegar el perfecte, de sortir un dia obrint pista primer i tornar a guanyar. I això era el que a mi em preocupava. Després, òbviament, escoltava, no? Perquè l'estratègia i tal, i el Dakar i no sé quan... Però és que no li prestava atenció directament. O sigui, a mi el que em motivava i m'aixecava cada dia és per voler ser el pilot més ràpid. I això és el que d'alguna manera després es va anar veient. Òbviament... es va agreujar una mica més el no poder guanyar pues, aquells anys de Honda. Per exemple, en el Salar la moto es va parar, que era un Dakar que ja tenia amb el Marc Coma, faltaven 4 etapes, ja el tenia controlat, perquè ja ens estàvem marcant un a l'altre, ja va dir públicament inclús ell que ja no, que si no passava res no podria lluitar per la carrera. Després l'altre Dakar també, on van sancionar a l'equip per un repostatge a l'entrada a Bolívia, on ja portava també més de 20 minuts al segon. Vull dir, són errors d'un equip jove de japonesos que no tenien experiència amb el Dakar. Però bueno, la veritat que jo després aquells anys, per exemple, la sensació... quan arribava a casa era molt bona de dir, joder, he estat tot l'any o 8 mesos entrenant, super concentrat, visualitzant tot el que volia fer, i he anat al Dakar i ho he fet perfecte. O sea, després ha fallat la moto, ha fallat l'equip o
que són coses que tu no controles al 100%. Clar.
Perquè és una cursa molt complexa, és un equip de 40 persones que tothom té part de responsabilitat. Si el mecànic es deixa un cargol solt i surt i la moto es para, pues bueno, pues és això. Però durant diversos anys és això. La sensació al tornar a casa no era de... Me'n feia una mica de ràbia perquè és això. Pues la gent, pues la premsa, em deia, i què ha passat, Joan? I ha vist com de donar també aquell punt d'explicacions, no? I realment la sensació pues, meva era de dir, pues ho he fet perfecte per mi, pues no he guanyat, però bueno, tornaré l'any que ve amb la mateixa mentalitat, amb les mateixes ganes i a tornar a provar-ho.
Quin somni et queda per aconseguir dins el món de la competició o si creus que els has complert tots, que has arribat també a un punt de dir he pogut participar a totes les competicions que he volgut, he fet els resultats que he volgut, no sé si en queda algun allà, alguna espineta clavada.
No. Com t'he dit abans, amb la meva carrera esportiva també tan llarga, amb el motocross, he viscut també tan èpoques tan complicades també que sols el poder... allargar una carrera esportiva fins a la meva edat que tinc ara mateix, això ja és un regal increïble. Si a mi m'haguessin dit quan tenia 9 anys que hagués pogut estar fins ara visquent d'aquesta feina com ho he fet, a la meva manera, al meu estil, pues hagués filmat, però vamos, però en seguida on fos.
Anem a les preguntes de l'audiència, Joan, perquè en tenim algunes, eh? Uh-huh. Primer de tot, ens pregunten de per què vas triar Andorra.
Bueno, jo vaig arribar ja el 2013, pues això, perquè em garantien unes condicions molt bones i la veritat que em vaig sentir super arropat. Quan vaig arribar, en seguida em van ajudar amb el tema de buscar un centre esportiu on pogués jo entrenar les activitats per la meva preparació. Era un lloc bastant proper i la veritat que no m'ho vaig pensar. De fet, jo crec que és un molt bon lloc on també poder viure, la qualitat de vida que et dona el país és molt bona, tot i que pues, jo també, d'on visc, a mi també m'agrada una mica el mar, ho he de dir, però reconec que el
aquí
nivell de vida...
Aquí
tot és
complicat, eh?
Bueno, és això, anar de vegades en quan pues, en vacances i tal, anar escampant-se, la veritat que el combo és boníssim i jo la veritat que ho valoro moltíssim.
M'he deixat una de les preguntes més importants que fem en aquesta secció, que és la millor experiència i el pitjor record que tinguis de tota la teva trajectòria esportiva. Aquí normalment us les fem contestar les dues, però vosaltres decidiu per quina voleu començar, per la millor o la pitjor?
Bueno, la millor han sigut diverses, no? Aquell reconeixement d'arribar amb això, com t'he dit abans, d'intentar sortir en etapes obrint pista i tornar a guanyar i veure que, ostres, que estàs allà dalt de tot. Inclús pues, alguns ral·lis on vaig lluitar també de tu a tu durant cada dia, cada quilòmetre amb el Marcoma, on vaig poder guanyar-lo. Són sensacions molt bones. I lesions, pues és això, sobretot la lesió que vaig tindre en el canell, on vaig tindre que operar-me 4 vegades, on ja vaig començar també molt a acusar aquella càrrega de pes, de responsabilitat de tot l'equip Honda que estava darrere, i va ser una època realment complicada on d'alguna manera vaig haver una mica d'evadir-me una mica tot això i tornar a reencontrar-me a mi mateix. Va ser un any bastant complicat.
Psicològicament ho vas treballar també?
Pues, de petit sí que vaig estar treballant bastant en psicòlegs esportius, però en aquesta època també vaig com recurrir una altra vegada, tot i que, com t'he dit, això no, mai he sigut massa de tindre aquesta necessitat de psicòlegs esportius, potser per desconeixement, però... o perquè realment sempre també he sigut com molt autosuficient, molt independent, molt segur de les meves capacitats. I aquí vaig tornar a recurrir, crec que no em va canviar massa, però potser és com t'he dit per això, perquè potser no he encontrat la persona, diguem, o el professional que realment em faci sumar coses. Jo sí que reconec que sempre és una cosa que et suma, però en mi no he treballat massa.
Doncs anem a una altra de les preguntes de l'audiència. Feia referència a Marcoma, aquestes lluites de tu a tu, i ens diuen, què vas sentir el 2011 quan vas superar en número de victòries d'etapa a Marcoma, un pilot referent, ens diuen, per a molta gent?
Sí, bueno, va ser ja el penúltim Dakar, no? Que vaig a guanyar 29, crec que va ser.
2021 va ser, no?
Sí.
Sí.
I bé, bueno, això parla una mica de tota la trajectòria, no? De tots els anys del Dakar, sempre està lluitant. És veritat que alguns dels darrers Dakars no vaig voler guanyar perquè es penalitzava molt quan guanyaves etapes, perquè el dia següent havies de sortir davant. És algo que vam estar parlant amb el David Caster, me'n recordo, en una presentació del Dakar a París fa uns 3 anys, i li vaig estar comentant, i vosaltres esteu organitzant l'ASO, el Tour de France, on surten tots els ciclistes junts i tenen metes volants, on tenen bonificacions. Aquí sortim cada 3 minuts un pilot, llavors el que surt per davant sempre està molt més penalitzat, perquè tenen les marques, les huelles del de davant. i no hi ha bonificacions i res. Ja ara fa, crec que 2 anys van ficar les bonificacions. És algo que m'hagués agradat que estigués fa 10 anys, perquè ja no per això tindré alguna etapa més que potser no l'hagués deixat escapar per tindre les bonificacions el dia següent, sinó perquè també jo crec que els resultats encara haguessin sigut més bons, diguem, i amb més temps. I potser jo hagués donat encara més xou del que vaig donar.
Anem a l'última, si et sembla, Joan, perquè ens pregunten en quina competició t'agradaria participar? Alguna que no hagis participat i que vulguis fer el check abans d'anunciar una retirada formal?
En motos, d'alguna manera he canviat el xip. Ara segueixo anant i fent motocross i és algo que no vull que canviï i m'agrada moltíssim. Potser faré alguna cursa, però no massa. És veritat, també, per una altra cosa, que vaig córrer en Estats Units una carrera també que des de petit tenia molta admiració i per ser molt a prop al Dakar, just unes setmanes abans del Dakar, mai he pogut córrer, que és la Baja California. I vaig fer, durant 2 anys, vaig córrer la Baja Vegas Torreno, que és un concepte molt paregut, que la vaig guanyar 2 vegades, però no és la Baja California. I, bueno, no s'ha donat, però per això he pogut també fer molts quilòmetres, conèixer les zones on s'ha corregut, i és això, és l'única cursa que potser en la meva carrera esportiva m'hagués agradat córrer i no he corregut.
Per tant, deixem les portes obertes perquè ens pregunten també, retirada o encara veus que tornaràs a fer alguna cosa? Quede clar que ja ens has dit, que amb alguna coseta et tornarem a veure competint.
Retirada a nivell de moto professional, segur. No tornaré a córrer el Dakar amb moto, almenys ara mateix, amb uns anys, amb aquest xip d'anar a la Volker guanyar la cursa. No sé, potser d'aquí 10 anys encara estic amb aquesta malaltia i vull amb un altre xip totalment diferent, doncs, córrer com a experiència i tal. Però sí, a nivell professional, en moto, sí. Ara mateix, pues, com t'he dit abans, pues, potser veurem si seguim fent altres coses i si es donen oportunitats, com ara, per exemple, el Toby Price ha corregut aquest any amb cotxes, es va baixar també de la moto. Ell ja porta invertint molt esforç i calers per formar-se ja amb cotxes, corrent molt als Estats Units, a Austràlia, i ja té, i d'alguna manera aquest ha sigut ja el premi, no?, el córrer de cara amb cotxes, però nosaltres, doncs això, hem parat ara aquest any i veurem com està la situació i es començarem, suposo, que a fer alguna cosa de quilòmetres, potser alguna baja, amb buguis, coses per anar agafant el gusanillo dels buguis i segur que alguna cosa farem, perquè és això, la màgia del desert i totes les hores que hem passat al desert estan allà i no s'obliden.
Doncs nosaltres que vam deixar aquí, Joan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, ha estat un plaer i et seguirem amb aquestes noves aventures, ja ens avisaràs a veure què és el que tens previst i ho anirem comentant. Joan Barreda, gràcies per venir.
Moltes gràcies a vosaltres.